Molta Comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat. There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing. Quan escolteu aquesta música vol dir que estem a dijous, que passa uns minuts de les 8 de la nit. Ara ja fosc. I també tenim una mica fosc, el tema de les arts escèniques. Tot i que avui parlarem d'òpera. Parlarem de l'òpera amb dos convidats, i aquesta òpera és una de les grans òperes de Wolfgang Amadeus Mozart, que és Le Nozze di Figaro. Però, com sempre, abans... Què, quan, on, qui, estadístiques. Estimats germans, el Departament de Cultura, depenent de la Conselleria de Cultura de Catalunya, edita unes estadístiques que recullen les dades obtingudes dels diferents estaments vinculats a la cultura del país i que, a veure, suposem, ens poden donar un retrat del que passa. Ja vaig dir un dia, me'n recordo quan, parlant d'altres estadístiques, que hi havia algú, i no era ni Karl Marx ni Groucho Marx, que deia que hi ha tres tipus de mentides: les grans mentides, les petites mentides i les estadístiques. A mi em sembla que la qüestió important és com es llegeixen, qui les llegeix, on es llegeixen i què es llegeix o es vol llegir, i per tant entendre. Ja hi som, amics meus. Què, quan, com, qui, millor quedem per dades. A veure, l'últim document d'aquesta mena està actualitzat l'any 2015, però només arriba fins l'any 2013, no acabo d'entendre això, però bé, i fa un comparatiu de 5 anys, o sigui, des del 2009 fins al 2013. Vol dir que segurament, després de la pujada de l'IVA el dia 1 de setembre de 2012... per les arts escèniques, la cosa encara hauria variat més. Però en aquestes dades ja es nota, ja es comença a notar. A veure, diré uns quants números. Espectacles presentats el 2009 a Catalunya, 964. El 2012, 764, 200 menys. El 2013, 784. Puja una miqueta, però no torna el que hi havia el 2009. Detall. Espectacles de teatre. 2009, 251. 2012, 236. Cap avall. 200, 2013, 240. Més cap avall. Dansa. Aquest ja és mortal. 2009, 189. 2012, 107. 2013, 94. La meitat, amics meus... La meitat d'espectacles de dansa des del 2009 al 2013, i ja dic que el 2014 seria terrible. Titelles i teatre d'ombres. 2009, 165. 2012, 142. 2013, 140. Aquest es queda a partir del 2012 pràcticament igual. Circ i malabarisme, etc. Clown. 2009, 130. 2012, 71. Alto. 2013, 84. Teatre d'animació i de màgia. 2009, 82. 2012, 64. 2013, 66. L'únic que puja és el teatre musical. Això també té la seva explicació. 2009, 70. 2012, 89. 2013, 94. Molt bé, molt bé. Però si ens anem a altres, una cosa que et diuen en general, que en diuen altres, veiem que el 2009, 40. El 2012, 29. I el 2013, 29. Una última dada per mi significativa és que l'any 2012 es van representar 617 espectacles en català i 36 en castellà, mentre que el 2013 van ser 521 en català, o sigui, gairebé 100 menys, i 46 en castellà, gairebé, no gairebé, 10 més. L'any 2012 es van fer 13.800 representacions i l'any 2013 11.167, que són 2.700 menys. Significatiu també que l'any 2012 es fessin 3.137 representacions fora de Catalunya. O sigui, companyies aquí que anaven per Espanya, bla, 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 bla. I en canvi el 2013, 2.549. O sigui, quasi 600 menys. Un apartat significatiu és el nombre d'actors o actrius que actuen en un espectacle. Mireu, comparació dels anys 2009-2013. Amb un actor passem de 2.930 a 2.101. Bueno, és un actor. Amb dos, de 4.529 a 3.833. Amb tres o quatre passem de 5.735 a 4.843. I de 5 a 10 actors passem de 3.745 a 3.490. I amb més de 10 actors, alto, passem de 1.259 a 864. O sigui, que en tots els casos baixem, però és que, natural, un més que els altres. Estimats germans, amb l'amor a les arts escèniques i a la música, estem fotuts. No ens estimen. Però no estem acabats. Un altre dia, en una de les meves homilies, parlarem de la música, que aquí no ha sortit, igual com no han sortit altres dades que esborronen. Però per avui, escolteu, ja n'hi ha prou. Seguirem al peu del canó. Amén.
Oi, senyor Eduard?
Digui, digui, Isabel,
oi,
digui.
Miri, entre la tos i el rèquiem que acaba de narrar, ja no sé pas si aixecarem cap, eh? Ai. Clar, tot va cap avall. I aquell en la lluna de mel de París, eh? Sous le ciel de París, que paguem tots, eh?
Maneres,
aquell en verd.
De maneres, a veure, el tema no és en verd només, eh?
No, però ell va ser un dels caps.
L'Ambert va donar l'impuls, l'impuls aquest, sí. No? I a més, això que deia, estem tenint fins al 2013. Els del 2014 m'agradava veure quan arribin, perquè segur, segur, que encara la diferència serà...
Encara està pitjor la cosa.
Hi ha diferències del 15%. Del 25%.
Sí, sí.
En la quarta part, menys.
I veníem d'una cosa ascendent? Abans del 2009, sí, no?
Veníem d'una cosa que havia... A veure, si tirem molt enrere, si anem al 1978,
clar,
seria
sí.
Bo que... Ah, tothom parla d'això, la Constitució, que recordis, la Constitució es va aprovar el dia de la vigília de Tots Sants de l'any 78, eh?
Noi, senyor.
Noche de los muertos vivientes.
Los muertos vivientes, no, sí, doncs mira, encara estan vivitos i coleando estan, eh? I és que no s'aixequen, són capaços d'aixecar-se per defensar això de la Constitució. Ja li vaig dir una vegada que això de la Constitució és com el meu cul, que es mira però no es toca, eh? Ai, senyor.
Vostè sap una cosa, això de la Constitució, Isabel?
A veure, digui.
El dia que es va votar la Constitució, Aliança Popular...
Quina, la del 78?
La 78, perquè... Vigília de Tots Sants.
Sí.
Aliança Popular, que era que és el PP,
sí, el Fraga, que
tenien 16 diputats, 8 van votar que sí, 5 van votar que no i 3 es van abstenir, és a dir, meitat i meitat.
Clar, no estaven d'acord.
I amb aquesta idea, aquests senyors, amb aquesta idea ens foten la pallissa avui en
sí,
dia
sí, sí.
Del tema de la Constitució.
És que lo que és xocant és que hi hagi algú que s'ho cregui, no?
En fi,
bueno, que això que convé anar més al teatre per agafar una mica d'idees, home, de com van les coses.
Què hi farem?
Ai.
Vinga, anem a una altra cosa. Estem escoltant l'obertura de Le Nozze di Figaro, una de les millors, per mi, obres de Mozart. Diuen, generalment diuen que és una òpera bufa. Jo la veritat és que penso que és una òpera que és algo més que una òpera bufa si considerem el tema de bufa com un divertimento exclusivament, perquè penso que Mozart amb aquesta obra el que va començar a fer amb la col·laboració evidentment de Ponte va ser crear una forma diferent del belcantisme, o sigui, hi ha coses, hi ha moltes novetats, no cal dir el contingut de l'obra a partir d'una teatre de Beaumarchais, però a part d'això el que ja penso és una gran novetat des del punt de vista musical. Avui tenim la sort de compartir aquest programa amb el director d'aquesta representació que veurem el divendres a les 9 de la nit al Teatre Auditori de Sant Cugat, que és Daniel Gil de Tejada. Daniel, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Hola, gràcies a vosaltres.
Bé, jo el que volia començar a comentar amb tu és aquesta idea de que hi ha una novetat amb la forma de presentar, amb la forma d'escriure una òpera bufa en el cas de Le Dotze di Figaro. Què en penses tu?
Bueno, es precisamente lo que acabas de contar. Hasta entonces se había hecho un mero acompañamiento de las voces. Y Mozart ya introduce un elemento más, es decir, hay un diálogo continuo con la orquesta con las voces y las voces con la orquesta. Eso se ve muy bien, por ejemplo, en las arias de Cherubino. Todos los momentos que él dice, bueno, es un chico joven, entonces está enamorado, y todas esas cosas, cuando somos jóvenes no sabemos lo que nos ocurre, en las maderas le contestan con forma de esforzandos. Y bueno, se ve a lo largo de toda la... Es un elemento más. O quizá también en cuando hace el Fígaro, está quejándose de que se cree que Susana le está poniendo los cuernos, hay un momento que él dice, yo no puedo decir nada más, pero la orquesta hace parabam, 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 lo hacen las trompas, que se llama, en italiano se llama i corni, ¿no? Entonces sí. Dice, mira, hasta la... Y claro, el Fígaro señala y dice, hasta la orquesta sabe, ¿no?
Hasta los instrumentos entran, ¿no? Mostrar...
Sí, dime.
No, digo, hasta los instrumentos entran, ¿no?
Hasta los instrumentos, sí, por eso es... Y claro, y entonces muchos se quejaban de que Mozart había recargado demasiado la orquesta, pero lo que quería Mozart era un continuo diálogo, no quería un mero acompañamiento, sino quería un diálogo continuo.
Clar, hi ha un altre aspecte que també és interessant, penso jo, que és, partíem d'aquella idea de recitatiu i ària a continuació, i Mozart trenca una mica aquesta prova i comença amb el recitatiu, continua amb l'ària, després hi ha un duo, després hi ha un trio, després hi ha un quartet, després hi ha...
Sí, hay una continua evolución de bueno, hay mucho número musical, también hasta la época no se hacían tantos concertantes. Por ejemplo, el final segundo, que es una obra maestra, sobre el final segundo, pues va introduciendo a cada personaje y termina con ocho personajes. Claro, esto hasta la época no se había trabajado tan bien, pero claro, con las bodas de Figaro da un paso más, que claro, luego lo han imitado los demás compositores, ¿no?
I a més hi ha un altre aspecte que també és important i és el contingut, o sigui, la història que explica, no? Perquè estem parlant d'una història del conte d'Alma Viva que vol conservar tots els seus drets, tots els seus drets sobre les seves serventes, no? I aquí hi ha el joc entre el conte d'Alma Viva i el Fígaro, aquest joc de les dues classes socials, podríem dir, que també, des del punt de vista musical, també es nota.
Claro, desde Mozart siempre lo había fastidiado mucho que le consideran, porque los músicos en aquella época eran considerados unos sirvientes. Entonces Mozart se veía como el igual que un rey o igual que un emperador. Entonces cuando le dieron esta obra al emperador, claro, lo vio con cierta... le daba miedo porque está hablando de que todo el mundo es igual, ¿no? De que Fígaro quiere un poco rebelarse al conde y no por ser el conde tiene derecho sobre su mujer, ¿no? Entonces, eso también, claro, es lo que hemos hablado antes, se ve mucho en la orquesta todo esto, ¿no? Y cómo trata los personajes, cómo trata los temas musicales.
Hi ha un final fantàstic, fabulós, que seria potser el final del segon acte, ¿no? I també al final de l'òpera, al final del quart, no? En quant als diferents personatges, aquí veiem, vaig a dir una mica el repartiment, o sigui, el conte d'Almaviva el fa el Carles Daza, la comtessa d'Almaviva la Marta Mateu, la Susanna sí. la Núria Vilà, el Fígaro el Toni Marsol, el Querubino l'Anna Tovella i el Marcelino Eugenio Montenegro, i el doctor Bartolo Xavier Aguilar, don Basilio Jordi Casanovas, don Curcio Carles Ortiz, la barbarina Laura Brasó, que ha estat aquí amb nosaltres, l'Antonio Juan Carlos Esteve i el duo de regatges Lauro Obradors i Esperanza Vergés. Tu en aquest cas estàs al front tant del cor com de l'orquestra.
Sí.
Què et suposa això, aquest, des del punt de, vista bueno, de una gran feina?
Bueno, la feina, bueno, suposa bastante, y sobre todo también ha coincidido que Laura ha hecho el querubino, pero al menos ha coincidido con la escuela de ópera, porque
sí.
siempre hacemos la primera ópera que hacemos al año, también hay una escuela de ópera, entonces bueno, pues supone mucho trabajo, pero bueno, supone también un poco llevar todo y hacerlo todo como, como tú quieres, ¿no? Montarlo todo. Y además, todo el elenco, acabo de decir, todo es un elenco de aquí de la tierra, son catalanes todos. Hemos hecho muchos ensayos y creo que han hecho un gran trabajo y están haciendo un gran trabajo.
Però dintre de la teva carrera, tu tens diversos Mozarts. Tens el Giovanni, tens el Così fan tutte, tens la Flauta Màgica, la Nozze també. Diries que és un dels autors que més t'interessa?
Me gusta mucho y además es la segunda vez que dirijo las bodas y claro, cuando siempre diriges la segunda vez una ópera se encuentra cosas nuevas y es diferente, pero siempre con Mozart es diferente, no sé, es un placer dirigirlo. Aparte, las bodas de Figaro para mí también es una de las mejores óperas. Puede ser, bueno, claro, Don Giovanni, sí, pero las bodas, el final segundo que has hablado antes, o el final cuarto, pues hay momentos geniales. Bueno, está toda la ópera plagada de momentos geniales, ¿no? Pero dirigir Mozart siempre es algo especial.
Yo, el que sí veig es que tú, estás desde el año 2003, si no me equivoco, amb l'amics de l'òpera de Sabadell
sí.
i vas començar com a director de cor
sí.
i has anat passant a director musical total amb cor i orquestra
sí.
sempre amb la Simfònica del Vallès, em sembla que sempre has sigut amb la Simfònica del Vallès, no? Què tal estàs en aquest sentit? Aquesta dualitat es porta bé, es pot fer tranquil·lament?
Sí, yo empecé como el director del coro, pero claro, yo venía de hacer dirección de orquesta en Londres, entonces Mirna me dio la oportunidad de hacer la escuela de ópera ese año, porque lo hacía un director francés en Manon, empezamos con Manon de Massene, y bueno, le gusté y entonces a partir de ahí ya me dio la oportunidad de dirigir y realmente he ido creciendo con la ópera de Sabadell. Luego he hecho cosas en Italia y bueno, he hecho distintas cosas, pero esa dualidad yo la llevo bien. O sea, me gusta mucho dirigir orquesta, me gusta mucho dirigir coro y me gusta mucho la ópera, o sea que no hay problema.
Bueno, cal dir que Daniel Gil de Tejada va néixer a València, que va estudiar al Conservatori Joaquín Rodrigo, piano sí. i direcció de cors, que va estar becat a Londres l'any 1999, precisament per anar de direcció orquestral, i que també vas estar com a director assistent al Liceu un parell de temporades.
Sí, estuve de coro y ahora mismo estoy en el Liceu haciendo de también asistente de una ópera de Lucia con el maestro Emiliato,
sí.
pero ya de orquesta, ¿no?
Bueno, una Lucia, Daniel, que tothom està esperant per veure què passa amb en Juan Diego Flórez, que per primera vegada fa l'Encardo.
Sí, sí. Bueno, pues que estaban fantásticos, porque están allá por aquí y estaban fantásticos.
Sí, jo tinc...
Ja, ja lo puedo decir yo.
Bueno, jo tindré sí, ocasió sí. de veure el dia 7 de desembre i estic esperant pues... aquest moment amb moltes ganes.
Juan Diego Flórez serà espectacular.
I es penso, jo m'imagino que sí. El conjunt de tot el grup que forma part del repartiment també és molt potent i suposo que esteu treballant a fons perquè duren, si no me recordo malament, hi ha 20 i pico de representacions. Amb el Nozze di Figaro el que podem també veure és que tenim uns personatges que ja havien sortit amb Rossini, que de fet Mozart utilitza la segona part de l'obra Beaumarchais, I veiem també uns personatges que han canviat una mica el seu... Tu comentaves abans que el Figaro ja no és el mateix, no és el mateix Figaro de la primera obra de Rossini, ja no és un barber, ja és l'ajuda de cambra, no? Ja ha canviat la posició. De tots els personatges que hi ha com musicalment, en qui quedaries?
Bueno, son todos muy interesantes, pero claro, hay ciertos momentos del Conde, por ejemplo, el área de Allardito la causa es genial. Claro, Mozart trata tanto el Conde como la Contesa, que son personajes serios, los trata con una entidad que se nota claramente cuando hacen las arias. Claramente tiene un recitativo antes del área acompañado por la orquesta, porque tenemos que decir que casi todos los recitativos son secos, es decir, acompañados por el clave, y aquí tenemos ya que le da una cierta entidad. Entonces, este momento del Conde es muy bonito. Luego todas las partes también del Figaro son muy interesantes. Claro, no podría decirme con qué personaje me quedo, porque es que está lleno de y tampoco qué parte, ¿no? El final es Secondo, quizás es por lo que dura 20 minutos, pero son 20 minutos con tempos distintos, pero todo enlazado de tal forma que llega del principio al final y en un suspiro y parece todo súper normal, ¿no? Pero incluso Mozart estaba muy contento de cómo le había quedado este final de Secondo. Él lo decía en sus cartas, ¿no?
Aquest comentari que tu acabes de fer, Daniel, de dir que són 20 minuts, i estic convençut que hi ha moltíssima gent que si no mira el rellotge no pot entendre, no entén que allò duri tant.
Sí, sí, sí.
Perquè 20 minuts seguits d'aquesta manera, anar creixent,
és molt... Sí, però passa volando, porque entra desde el que está enfurecido el conde, de pronto sale Susana, de pronto otra cosa, llega otra de Fígaro, de pronto llegan los otros, entonces es todo lleno de genialidades, cada momento es más genial, y luego acaba con el concertante súper luminoso, claro, la gente se entusiasma, ¿no?, al final.
Quina reacció teniu o heu tingut fins ara del públic als llocs on heu fet?
Pues un éxito, hemos tenido un éxito, de todos los sitios les ha encantado y bueno, pues nada, llevamos ya en San Cugat creo de la séptima, nos faltará hacer ya dos más.
Avui en teniu una.
Hoy, sí, el miércoles hacemos una en Manresa, luego hacemos la de San Cugat y luego tenemos, creo que Vic, el domingo Vic y luego el viernes que viene Tarragona y ya terminamos. Hacemos en total 9 más la de la escuela, que he dicho que teníamos escuela, hemos hecho una en Sabadell.
Bueno, Daniel, doncs estic molt content que hagis estat aquí amb nosaltres, encara que sigui a la distància del fil telefònic, sí. Però és com si siguéssim estat parlant directament. I el divendres estarem al Teatre Auditori per veure aquesta noche, que segur que serà un èxit i segur que estarà ple.
Muy bien, os espero.
Espero que vagi tot molt bé i també espero que vagi molt bé el que estàs aquí col·laborant amb el Liceu, amb aquesta Luchi. Sí. Moltes gràcies per tot.
Vale, adéu. Gràcies a ti.
Gràcies.
Un abrazo. Adéu.
El pobre Querubino diu que non so più cosa son, que cosa faccio, pobre. Està preocupat perquè és un noi jove, és un noi jovenet, i comença a descobrir l'amor. Comença a descobrir l'amor, i per parlar no només del Querubino i només del descobriment de l'amor, tenim amb nosaltres a Laura Brasó. Benvinguda, Laura.
Hola, moltes gràcies.
Bé, Laura Brasó, en l'obra que veurem aquest dia divendres al Teatre Auditori, fa el paper de Barberina.
Correcte.
Barberina també és una noieta, adolescent, que també està en aquest punt de descobrir l'amor. I, en canvi, el que passa és que tu, Laura, en l'òpera que vau fer a l'Escola d'Òpera de Sabadell, vas fer el paper de Querubino. Com va anar això?
Bueno, jo, per accedir a l'Escola d'Òpera de Sabadell es fa un concurs, jo em vaig presentar per fer la Susana, el que passa que n'hi havia moltíssimes, i em van proposar, en comptes de fer la Susana, de fer el Querubino, que és un paper de mezzo, però bueno, que el poden cantar sopranos. Va estar difícil al principi perquè, clar, és un canvi de xip, haver de pensar d'estar fent en un registre, canviant un altre, però l'experiència és super divertida, ens ho passem molt bé, tenim uns companys fantàstics, el cas era tothom gent molt bona i bueno, ha estat molt fàcil.
Perquè en el cas teu et situaries en quin tipus de soprano? Soprano lírica?
Jo tiraria cap a soprano lírica, el que passa que ho poses una mica entre cometes perquè mai saps cap on acabarà tirant.
A més a més, això evoluciona, evidentment.
Exacte, per això que de perquè moment clar, estem aquí.
Hem de dir que l'Alba de Presó és molt jove.
Una miqueta, sí, sí.
Es pot dir, no?
19 anys.
Ah, vull dir que en aquest moment estàs en una posició, en una tessitura que... el
encara
temps,
no se sap.
El temps veurà què és el que passa. Barberina és un paper curt, relativament curt, amb una àrea, el quart acte, precisament, que és que comença el quart acte amb una àrea de la Barberina.
Exacte,
la perduta. I que també té un sentit, no? Que aquí, amb aquesta obra, hi ha molta cosa, hi ha la cosa estrictament musical, però hi ha molta cosa. Com t'hi trobes amb aquest paper?
Jo, molt bé, és un paper... que, bueno, en aquest sentit m'ajuda perquè és un personatge molt jove també i, bueno, vocalment és, em va molt còmode, no he tingut cap problema, vaig tenir més problemes amb el Querubino que amb la Barberina i és un paper que, dintre de ser curt, té les seves parts divertides, té el seu moment de drama màxim, que és quan ha perdut l'agulla i no la troba i té la seva àrea de... bueno, no sé, jo m'ho estic passant molt bé i... estic molt còmode, la veritat.
Quan vas fer la versió de l'escola fent el Querubino, només es fa una sola funció?
Només es fa una funció. Antigament se n'havien fet més. Jo, per exemple, fa 2 anys vaig fer l'escola d'òpera també a Sabadell, es va fer la flauta màgica, la temporada 13-14, i jo vaig fer un dels tres nens de la flauta, i allà sí que vam fer 2 funcions. Vam fer una funció a Sabadell i al cap d'uns mesos vam repetir la funció a Ripollet. I, bueno, suposo que depèn de l'any, se'n poden fer més o menys. També depèn del pressupost, de moltes coses.
Suposo, de totes maneres, que són funcions que estan absolutament plenes.
Totalment, a més, és per exemple, la que vam fer aquest any de la funció de l'escola era una funció que es convidaven a tots els alumnes de batxillerat i de conservatoris de música, per tant, era gent molt jove, i això de que la música clàssica no agrada a la gent més jove, vamos, jo... van aplaudir moltíssim, la gent s'ho va passar molt bé, la gent reia molt, a part de que l'òpera aquesta ja dona peu a aquests tipus de reaccions, però...
És el que pensava jo, com estaves dient això, que clar, tenim una obra que precisament sí, aquest sí. Mozart i aquest de Ponte el que busquen és molt això, diuen òpera bufa. Jo sempre penso, abans ho comentàvem amb el director, diuen òpera bufa, però, en fi... té algú més que això,
té sí,
algú
sí.
Més que això, eh? I està feta fa 200 i escaig d'anys, vull dir que Déu-n'hi-do. Veure, Laura, tu estàs en aquest moment a l'Òpera de Sabadell, si no recordo malament, això va partir del concurs que es va fer aquí l'estiu de Camerata o no?
Jo estava abans, o sigui, aquest any he entrat en el cas professional, però l'any passat ja vaig estar formant part del cor d'Òpera de Sabadell, del cor fixe de l'Òpera, i vaig fer els quatre títols que es van fer la temporada passada, i la temporada anterior havia fet l'escola d'òpera de la flauta.
Però no té relació amb el concurs de Camerata?
El concurs de Camerata té relació amb el fet de que jo faci la Barberina aquest any, perquè em van donar...
Això que
va ser un dels premis que jo donava, era una beca de l'òpera de Sabadell, i quan me la van donar em van oferir fer el paper de la Barberina en el cas professional.
Laura Bresó, jo t'he vist tocant la viola i sí, cantant.
Aquí estem.
Aleshores, en aquest moment de la teva carrera, com està això?
Doncs, bueno, la viola la tinc una mica més aparcada, la tinc... segueixo tocant, però no és el mateix. I de cant, ja fa 2 anys que tenia molt clar que volia fer això professionalment. L'any passat em vaig estar preparant per entrar al Conservatori Superior del Liceu de Barcelona, i aquest any he entrat i he començat ja a fer totes les classes i, bueno, he faltat aquests 2 mesos perquè com que he estat fent l'escola d'òpera no hi he pogut anar al 100%, però ara ja torno a estar-hi.
O sigui, la teva carrera en aquest moment, diguéssim que està dirigida, pensada...
en el cant. Exacte.
I per tant estàs en el Conservatori del Liceu i a la vegada amb aquesta doncs, col·laboració amb Amics de l'Òpera de Sabadell.
Mm-hmm.
En la programació dels Amics de l'Òpera, que hi ha dues òperes més que vindran l'any, mm-hmm. o sigui, dins de la temporada però a l'any 16, intervens?
No, bueno, estaré en el cor tant en Otello com en Butterfly, però en aquestes no tinc cap paper
en paper,
el cas professional.
No en paper. A part d'això, tens en aquest moment alguna cosa, tens pendent algun tipus de concert, algun tipus de recital?
Ara mateix no, però per Nadal suposo que sortiran diferents... Bueno, faig un concert aquí quan es fa el poema de Nadal aquí a Sant Cugat.
Sí.
Faré una col·laboració, cantaré dues cosetes en el poema de Nadal. I a partir d'aquí, cap al gener o així, intentarem també anar fent audicions i coses perquè et vagin sentint a tot arreu i el que vagi sortint. I ara també, com que estic en el Conservatori del Liceu, costa més programar. L'any passat sí que tenia més temps per anar buscant més coses, però aquest any, com estic també més concentrada en això, també tindré els concerts que es fan al Conservatori, però no serà, de moment, no tinc res més així important, gran.
Bueno, després que això pot sorgir en un moment determinat,
sí, no
pot sorgir
mai,
i llavors...
Sí, no se sap mai, et truquen i...
El que sí és veritat és que estàs dins d'aquesta línia i la teva idea és continuar amb el cant i veure si pots fer d'una forma regular.
Sí, sí, aquesta és la idea.
Des del punt de vista teu, en el Liceu, en l'escola del Liceu, mm-hmm. hi ha possibilitat de fer algun, a partir d'estar a l'escola del Liceu, una projecció externa?
Bueno, hi ha, en el Conservatori del Liceu hi ha molt bons professors, tant repertoristes com vocals, i arrel d'això moltes vegades també demanen tant recitals a professors, per tant acabes participant els seus alumnes, com que algun repertorista et digui mira, tinc un concert aquí i m'agradaria que em cantessis tu, o duos amb altres persones. En realitat això del cant és com més gent coneguis i més gent et senti i més possibilitats tens de fer coses, per tant jo no descarto res.
Està clar, això està
aquí
clar.
Estem.
Has d'estar contínuament a la parada dient
aquí estic
faig
jo.
Això i d'aquesta manera.
Exacte.
I d'aquesta manera. Tu coneixies l'obra, per exemple, aquesta obra de la Noche de Figaro abans?
Sí, l'havia sentit, el que passa que jo sempre dic que quan vas a veure una òpera has d'haver llegit tot el context, saber molt bé, perquè si no hi ha això, el típic de que la gent s'avorreix a l'òpera. Si no saps de lo que vas a veure, és probable, perquè
hi ha òperes.
I aquesta òpera precisament té una trama molt complicada, vull dir, bueno, complicada, que passen moltes coses en bastant temps, però que passen moltes coses i has de tenir molt clar. Llavors, jo l'havia vist però no havia aprofundit mai i ha sigut com tornar-la a redescobrir, perquè hi havia mil coses que se m'havien passat per alt totalment i que després hem fet classes amb el Roger Lier, amb moltíssima gent que en sap molt, i al final acaba sent com un petit expert de l'òpera, perquè bueno,
I amb l'obra dintre dels personatges, tu deies abans que t'havies presentat, mm-hmm. amb la idea de fer un altre personatge.
Exacte.
Què seria el que t'agradaria fer?
La Susana. Bueno, no és que és el que m'agradaria fer, és un... Bueno, hi ha
tant la Rosina.
Exacte, la Contessa, hi ha cinc personatges femenins, i la Susana és el que... Jo penso que té una vocalment, és el que més bé, més còmode m'aniria. El que passa que és un paper molt llarg i que hi ha molta gent que el vol fer, llavors doncs pot ser que te'l donin o no, i en aquest cas no va ser així, però bueno, ho va fer la Irene Mas, que és una noia fantàstica, que ho va fer molt molt bé, i jo vaig tenir la possibilitat de conèixer el Querubino, que d'altra manera segurament mai l'hagués cantat, perquè de moment la meva veu, ja dic, no tira cap
no
a metge, per tant
no
hagués tingut mai l'oportunitat.
Evidentment. Molt bé, doncs Laura, estic molt content que hagis vingut, que ens expliquis tot això. Segur que tindrem ocasió de seguir enraonant més vegades.
Gràcies.
Perquè estic convençut de que aquesta carrera tot just comença i per tant totes les possibilitats estan obertes. Tenim aquí sentíem de tant en tant mentre anaves parlant, es parlaven del to, que si mezzo, que si soprano, teníem aquí un baix.
Ai, sí. un baríton
baix.
Que estic, encara porto la galipandria aquella de la setmana passada. Però abans he parlat amb la Laura.
Sí.
Perquè jo li he preguntat, perquè els cantants s'han de cuidar molt la veu, que sí?
Sí, sí, ens hem de
cuidar. I em ha donat uns remeis.
Sí, uns remeis per poder-ho solucionar, això.
Un remei perquè no m'agafin aquests atacs de tos.
A veure, si la setmana que ve això està ja superat.
Jo li diria a la Laura que escolta el dia del concert d'aquí Sant Cugat. Si sí. Sentiu tossir, doncs mira, que em disculpeu, eh?
Vale.
Però vale. Segur que no, que amb això que m'has dit, com es deia, Nésimo. L'Enésimo, doncs et compraré això, aquest esprai.
Molt bé. Laura, gràcies per haver vingut.
Doncs moltes gràcies.
Felicitats per convidar-me. Felicitats pel paper.
Gràcies.
Això vol dir que efectivament això comença i, com dic, segur ens emplacem perquè segur que ens tornem a veure.
Molt bé, moltes gràcies.
A tu. L'amistat distretto sacco, si appè in spalla, vada al bianco, poi lo dritto, uso franco, ogni casco, ogni turbante, molto onore, poco contante. Ed invece del fandango, la marcia per il fango, per montagne e per balconi, con le nevi sonnioni, al concerto di tromboni, di pompone, di pantoni, e le palle in tutti i suoni, all'orecchio fa fischiare, non piovrai, qui pinna chi, non piovrai, quel cappello, non piovrai, quella chioma, proprio fai quell'aria brillante non piangrai il palpallone amoroso notte giorno.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
Ai, que maco aquest noi en Mozart,
Era un mil que atrapella, aquest xicot.
Era un juerguero, sí. era, vaja, que li anava mal a Greca, li anava, el Bròquil també li anava,
també,
ja ho sap també. Que va tenir molt, algunes sí, amants sí. I era mare no, meva, no. Una bona peça, però escolti.
Tenia la Constance, la seva dona, que sobretot
que era
dona,
constant,
i la mare,
i constant que era aquella noia de
controlava, sí. va sortir del control del pare, pobre,
sí.
I van anar a parar el control del... Però ell,
sí.
Durant anys...
No, però ell feia de la seva. Ell feia de la seva. Era, aquest noi era superdotat musical, oh, senyor Eduard. Perquè als 14 anys, vaja, era com un... No, als 14, als 3 ja va començar, que ja tocava peces de piano que ni els adults no les podien tocar. Era com un niño prodigio d'aquests
sí,
d'ara. El Joselito i tots aquests, la Marisol, això no em faci riure, home. Això, mare meva, això el ventre de pena. El Mozart, allò sí que era un nen especial. Als 14 anys, miri, avui explicaré unes quantes coses d'aquest noi. Ell viatjava molt per ciutats d'Europa, feia la gira, i el seu pare se'l va endur a Roma, allà al Vaticano. I van
anar guanyant diners,
el portava el seu pare, sí, a tota la família, i anaven doncs allà al Vaticà, va haver un concert que feien allà a la Capella Sistina, que és allà on hi ha aquelles pintures que van tots conills, i era una obra d'Allegri, el Miserere, doncs es veu que el Vaticà feia com això de manuscrits del Mar Mort, que la tenia en pany i clau aquesta partitura, no la volia deixar. La tenia com secreta, vaja, com el que fan, que s'ho amaguen tot allà sota les sotanes, doncs això. I llavors en Mozart va anar al concert i tornant a casa, escolti, sap què va fer? La va transcriure tota de memòria.
De memòria, és
sí, senyor.
Increïble.
L'endemà hi va tornar per corregir quatre coses i des de llavors aquesta partitura va deixar de ser secreta i gràcies al Mozart, aquest l'Allegri, doncs va tenir una mica de popularitat,
Era terrible, eh?
Era terrible. I molt bromista, era molt flamenc. Mira, una vegada va escriure una peça de piano i li va dir al seu amic, aquell en Haydn, que eren amics, perquè tots aquests es coneixien.
Era més gran, per
era més gran, eh? Sí, i més seriós.
El Heidel tenia una mica com a, com a fill...
Com una mica fillat.
Fill en el sentit sí. Musical, artístic.
Sí, sí, però no li havia d'ensenyar per res,
no.
Que ell ja ho sabia fer tot. Doncs ell li va escriure una partitura, perquè era molt bromista, en Mozart. I llavors el Heidel la va començar a interpretar i escolti, va haver un moment que diu no puc, això no es pot tocar, perquè li faltaven dos dits, diu.
No hi arribava.
No hi arribava. I llavors ell diu...
Què em passaria a mi?
Ai, sí, oi sí. No, o vostè vagi a saber, bueno. I llavors el Sant Mozart diu, deixa'm-ho fer a mi. I escolti, quan venia aquell passatge, que una mà, la mà dreta estava en un extrem de, del piano i l'esquerra a l'altre, venia aquell passatge que hi havia les notes al mig, es va ajupir i va tocar les notes amb el nas. Ves quina cosa, eh?
Sí, sí.
A més, ell deia que tenia el nas gros i feia molta broma sempre amb el seu nas. Ell era petit i escanyolit, diuen les cròniques, que era petit, escanyolit, sec, amb la pell blanca, però escolti... Tan gran per dintre que era. Miri, he fet càlculs de l'obra d'aquest compositor. I escolti, si ara un copista transcrivís tota la seva obra, diu que trigaria 25 anys treballant 3 hores... Ai, perdoni, 10 hores al dia. O sigui, 25 anys treballant 10 hores al dia. Ell ja em dirà si va morir tan jove que amb 35 anyets, imagini's,
però,
la capacitat
quan,
de treball
si,
que
si
tenia.
Si tenia 4 o 5 anyets i estava composant.
Ja estava composant, ho tenia tot al cap. I després feia, ho passava en paper, però ja no havia de pensar. Després diu que un dia, una altra anècdota, que un jove se li va acostar i li va preguntar, escolti, com es fa una sinfonia? I ell li va dir, miri, diu, encara hem de passar molts anys d'aprenentatge abans d'intentar-ho. I el jove li va dir, oh, però tu ja en componies amb 10 anys. I en Mozart li va dir, sí, diu, però no havia de preguntar a ningú com.
Mica...
Oh, bueno, escolti, jo, sap què li dic? Jo, escolti, a mi aquesta gent que tenen talent i que, escolti, que van amb la seguretat i no xuleria, però escolti, que poden anar-hi, què vol que li digui? Ara, escolti, pels números era un desastre,
El tema del pressupost no va sortir mai.
Tenia la mà foradada.
El tema del pressupost, sí. I la Constança patia amb això,
Bueno, aquesta pobra també, darrere d'un gran home, ja sap que sempre hi ha una gran dona, que sí? Una vegada que estava dormint en Mozart, va entrar un lladre a dintre la seva habitació. I en Mozart va despertar i va veure que aquell lladre anava remenant un calaix perquè intentava obrir, clar, a veure què trobava. I diu que ell es va posar a riure i el lladre li va dir de què riu. I en Mozart li va dir, dic, ric perquè vostè de nit a les palpentes i sense claus prova de trobar el que jo de dia i amb totes les meves claus no trobo ni a tiros. Quines coses, això s'explica, s'explica que és veritat.
Ara, si no n'he vero, ben trobato.
Això, sí. Ai, però és maco, imagina que sí que
I
va
tant,
passar, oi?
Tant.
Jo crec que si avui visqués en Mozart, ell, perquè, escolti, amb 5 anyets, ja feia les gires que feien els Rolling Stones. El seu pare, que abans vostè en feia esment, el portava a ell i a tota la família.
El Leopold.
El Leopold, oi, sí, com aquest nom. I després tens aquella imatge de la pel·lícula aquella del Milo Forman.
Sí.
Amb aquella màscara, escolti, jo encara somio amb allò, oi, senyor. Doncs el portava a voltar per Europa, com feia com aquell el pare del Michael Jackson,
sí,
com
sí,
és Jackson 5. Sí. Avui dia la gent que fa això té moltes possibilitats de convertir-se en milionari, però clar, abans no, Perquè miri, abans els concerts no es feien en estadis, no, es feien a les cases,
clar,
als palaus.
Amb un saló, amb un salonet,
això,
amb 24 persones prenent el te.
Exacte, amb un palauet. Per tant, d'entrada ja no feies gaire pela. D'entrades ja en feies poques, després no tothom tenia diners per portar música a casa, només les grans famílies, i després no hi havia discos.
Però hi havia els prínceps,
Els
prínceps, hi havia els arcabisbes, hi havia tots
ara,
els que
sí,
pagaven.
Sí, però eren pocs, no eren tant com ara. Ara saps què passa? Que ens donen una mica de pinxo a tots perquè puguem fer, perquè pensem doncs, que estem bé. I ens tenen a tots com allò del burro i la pastanaga, però bueno, no hi havia discogràfiques ni es grami ni res d'això, i la música clar feien directe, i clar, una estrella d'ara no tenia el talent que tenien aquells nens, perquè el Justin Bieber aquell que diu que va marxar, a mi em fa això a la ràdio i escolta, sap què va fer, no? Sí, que va aixecar i se'n va anar. Diu que volia anar al lavabo.
Sí, no sé.
Que vingui a Ràdio Sant Cugat i ho faci, això. No, aquí no, ja veurà.
Aquí d'entrada segur que no vindrà.
Aquí d'entrada jo ja tancaré la porta perquè no es pugui escapar.
Això, tenia que anar fora, diga, marxar segons el que s'havia pres.
Ja, sí.
No sabem.
Ai, miri, aquest no sap pas lo que és un nen, un jove amb talent, en Mozart. És que vaja, ningú li arriba ni aquí, en Mozart. Però ell era llest i va pensar, mira, jo faré de freelance. Això és el que el va portar a la ruïna, també. Perquè va fer una cosa que els músics de llavors no havien fet mai, que era posar-se per ell, com si fes autònom, sap? Yeah. I llavors, clar, però com que els autònoms d'ara, que ja és prou difícil, que sí, senyor Eduard, d'ara, imagini's des de llavors, la vida d'un freelance no era gens fàcil, perquè sí que la seva música tenia èxit, però amb això de compositor independent, que visqués de les seves músiques, d'editar-les, tot això era molt difícil.
Era difícil, i tant.
Per tant, es diu que va ser el primer creador musical independent, perquè ell va dir, doncs jo poso per mi, i estava fart d'estar, allà abans vostè ho ha dit, del príncep aquell d'aquells arquebisbes alemanys, ai senyor, amb aquelles perruques,
No, però l'única fórmula, no
sí,
hi havia més,
Però clar, llavors allà composava per encàrrec i escolti, se'n va cansar, es passava el dia fent mises, i aquest noi volia una mica més de...
El Burger Theater aquest i va, vinga som-hi, fem
clar,
la nostra
volia hora. Més juergues. Avui en Mozart seria famós i milionari, estic convençuda, perquè hagués pogut vendre discos, fer concerts, drets d'autor s'hagués forrat. De drets d'autor.
Però hauria pogut fer monòlegs.
Què has pogut fer monòlegs?
I tant, al teatre. El Club de la Comèdia, segur que hauria
pogut fer... Sí, perquè era molt marxós, i tant. I miri, i si tot i així, jo penso que s'ho hauria gastat tot, perquè això sí que li agradava, el que entrava sortia.
Som-hi.
Doncs fins i tot així, podria fer un reportatge d'ell vivint en la pobresa, i escolti, això seria una gran exclusiva per les lectures i l'ole i tot això, i també faria uns quants calés.
Això es paga molt, eh?
Que sí? Del que no hi ha dubte és que el poder de la música que va fer aquest home baixet, prim i escanyolit, escolti, des de fa 260 anys que va néixer, que ens segueix commovent i emocionant el dia d'avui.
És veritat.
Avui li vull fer aquest homenatge.
Molt bé, doncs expliquem el que passarà aquest cap de setmana, que passen moltes coses, però abans escoltem una mica de música.
Vinga.
Això, em sembla, ens retorna a l'època de la cançó, de la nova cançó, i sobretot a l'època del folk.
Sí, sí, els Mozart Roda.
Exactament. Per què? Perquè vam posar aquesta musa, aquest Cap a la Lluna, Cap a la Lluna, que és una composició del tricicle, del Germans Roda, que es diu del tricicle perquè el amic Joan Oliver va dir quin nom li posarem a aquest grup, que era, diu, home, són tres rodes.
Ah, mira.
I diuen, està claríssim, tres rodes, un tricicle.
A veure, que original.
I llavors vam dir el tricicle. Clar que després del temps ja s'ha dit el no, sense el seria tricicle, i ja sabem que és un gran grup de mim.
No van registrar el nom.
Sí, van registrar-ho, i per tant, els altres només poden dir tricicle, però no el tricicle.
No em digui, per un article, tot això, ja canvia...
Bueno, el tricicle és un grup musical, com dèieu abans, que està format per Frederic, Àlvar i Ignasi Roda. La gent vinculada, molt vinculada, sobretot dos a Sant Cugat, i que per tant nosaltres els volem felicitar perquè fan un concert el dia 17 de novembre, és a dir, dos concerts el mateix dia a les 7 i a les 9 de la nit, al Teatre de la Seca, Espai Brossa de Barcelona, però també en fan dos concerts a dos dies diferents, el 19 i 20 de desembre, al Teatre de Ponent de Granollers. O sigui que emplacem a la gent que vulgui recuperar, doncs, segons quina música, estem parlant d'una música, aquest disc que està gravat, si no m'equivoco, l'any 1967, o sigui que fa uns quants anys, i que, bé, els germans Roda, és a dir, els tres germans, és a dir, el tricicle, es posen en marxa altra vegada per cantar les seves cançons.
Doncs apa, tots amb pantalons de campana i jerseis de collal, a veure el tricicle.
I a més unes patilles llargues als homes i les dones sense...
Les dones mini.
Sense sostenidor.
Ah, què diu ara aquella? Home. Però si portaven allò de punxa, que semblaven llavors, els de la Madonna.
Llavors va començar, que va començar en aquell moment, feminisme, pam, pam, pam.
Clar que sí.
Les dones sense sostenidor.
Sí, home, i sense calces, va. Clar que sí.
Això ho diu vostè. Bé, insistim en que tenim el divendres la Noce di Figaro, que n'hem parlat avui en el programa, amb el cor d'amics de l'Òpera de Sabadell, l'Orquestra Simfònica del Vallès. És una gran obra, una òpera bufa que té molta intenció, com hem comentat ja, i que serà el divendres. Però és que el mateix divendres també tenim una altra cosa al Teatre de Mirasol, o sigui, una cosa que no té res a veure. Javi Sancho.
Ah,
en Javi Sancho...
Carambes.
Sí, és, precisament això del Club de la Comèdia va molt lligat.
És que aquests que porten aquest nom sempre sí, venen d'allà.
En Javi Sancho a més fa una cosa que es diu Perrea.
Bueno.
Sí. En fi.
Que és aquell estil de monòlogos de la cocina
és,
i tot això.
Exactament.
Bueno, això, bueno, per això tant, també té el seu públic.
És divertit, té el seu públic, el Teatre de Mirasol probablement estigui ple i em dic que és el divendres 13 de novembre a les 9 de la nit. El dissabte, també a Mirasol, hi ha música. Un espectacle que es diu, per això a les 7 de la tarda, La vida amb música, amb l'orquestra Felip Pedrell, que és un grup que ho presenten, dirigit per en Xavier Gràcia, ho presenten com un grup de músics esbojarrats.
Ai, que divertit. Està bé.
Ja veurem fins a quin punt són esbojarrats o no ho són. Jo el que sé és que, des del punt de vista de so, sona bé, i per tant... sent a les 7 de la tarda, no sé si ho fan a les 7 de la tarda perquè és un concert que el presenten una mica com a familiar, no ho sé, en qualsevol cas.
Ho provarem, a veure què passa.
I el diumenge tanquen el cicle del grup de teatre Espiral amb una obra el diumenge a les 7 de la tarda, al seu local social, que és Jurat Popular de Reginald Rous. En aquest cas estem parlant d'una obra en la que hi ha doncs, 14 persones a l'escenari.
Mira, ja trencaran l'estadística aquella que deia al començament.
Aquests formarà part una mica d'aquests que aguanten.
D'aquests que aguanten, sí senyor.
Evidentment, perquè no cobren.
I tant.
Per tant, el Jurat Popular.
Sort d'aquests grups,
i tant,
ja li dic.
I tant. Moltes obres que es fan no es veurien, no se sabrien tot, si no fos per aquests
i
grups.
Tant.
Per tant, diumenge a la tarda, a les 7, en el local del grup Espiral de Valldoreix, al Jurat Popular de Reginald Rous, per qui ho vulguin a veure. M'agradaria dir per acabar que hi ha hagut una persona també de Valldoreix, Eduard Araujo, que ha sigut guardonat amb el Premi Arlequí de Teatre. Eduard Araujo té un grup, està des de la Federació, sembla que premis de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya i el grup de l'Associació Cultural Pentagrama, generalment són recitals de poesia, i ha estat guardonat i des d'aquí el volem felicitar. El volem felicitar perquè, en totes coses, doncs, s'ho mereix i, com deia abans, vostè, en relació a segons quines obres, que gràcies a aquests grups, també gràcies a persones com ell, pot continuar la cosa. I, de moment, res més.
Res més, a veure si em curo...
Cuidis.
La galipàndria.
Faci-me el favor.
Sí, no, ara que ha vingut la Laura ja m'ha explicat.
Prenguis l'enèsimo, el que sigui.
L'enèsimo, l'enèsima medicina prendré, i tant.
Que no sigui l'enèsimo, que no sigui l'enèsimo.
Ai, no, ep.
A tu.
No m'espanti.
No recordo l'enèsimo redondo?
No.
Mare de Déu.
Escolti, em sona, aquest nom.
L'enèsimo redondo, les juntes ofensiva nacional sindicalista.
Ai, calli, jo sap què passa, que tots aquests ja els he... jo sóc selectiva, jo que els oblido.
Oblidem-se'n fins a la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.